Ens posem ara el termòmetre una estona perquè volem saber com estem de salut, concretament de salut espiritual, que per l'estudiós que ens acompanya avui no és sinó una part més de la salut en general. Ramon Nogués és autor del llibre que porta precisament aquest nom, La salut espiritual, neurociència i qualitat mental, de l'editorial Fragmenta, una obra, m'atreviria a dir, que enciclopèdica sobre la qüestió de l'espiritualitat, perquè recull i fa classificacions ordenades d'aquest tema. Senyor Ramon Nogués, benvingut.
Moltes gràcies.
Vostè defensa que l'home és alguna cosa més que un animal evolucionat, eh? Per què?
Bé, sí, a veure, és un animal evolucionat. El que passa és que a partir d'un cervell singular, que això tots estem d'acord en que el tenim, de fet també ens trobem amb una ment, diguem, expandida, amb unes competències que superen aquelles que habitualment tenen els animals per sobreviure. Nosaltres també tenim aquestes competències, però a més en tenim d'altres molt interessants, i dintre d'aquestes competències hi ha dimensions molt interessants. Naturalment, conrear aquestes dimensions també forma part d'una salut, d'un benestar, d'uns propòsits que hem de prendre en el viure, d'unes tècniques, etc.
En un moment determinat del llibre, vostè es pregunta, espiritualitats contra religions? Deixi'm que li faci jo ara mateix aquesta mateixa pregunta, eh? Espiritualitat o espiritual? És antònim avui de religiós?
A veure, no, jo crec que no, tot i que hi ha alguns sectors que volen destacar aquest aspecte de contradicció, diguéssim, o d'oposició. De fet, històricament, en les tradicions d'aquesta ment expandida, diguem, de l'espècie humana, hi ha grans tradicions religioses i grans tradicions espirituals, amb molts punts d'intersecció. Per exemple, el budisme és una gran tradició espiritual, no religiosa, però que de fet funciona moltes vegades popularment com a religió. Per tant, no és que hi hagi una frontera estricta. Aleshores, és veritat que a vegades les religions han utilitzat estructures de poder que les ha compromès públicament, i això ha suscitat el fet que hi hagi persones que entenen que un conreu espiritual adequat més aviat s'ha de produir enfront dels religiosos. A mi em sembla que no, que és compatible una cosa i l'altra. Les grans religions han sigut vehicles de grans espiritualitats, també. Per tant, a mi em sembla que el que cal és conrear-ho tot respectant l'especificitat pròpia de cada dimensió. Ningú està obligat a ser espiritual i religiós a la vegada. Hi ha sectors, sobretot en la cultura occidental, que defensen aquesta personalitat pròpia d'allò que és espiritual enfront d'allò que és religiós. Jo m'explico la reacció, perquè és explicable històricament, però em sembla que no cal oposar-les.
D'acord. En un altre moment del llibre es diu que la religió té una gran presència universal en la cultura, exceptuant llocs de turbulència, diu vostè, com pot ser actualment a Europa, A què es deu aquesta turbulència a casa nostra?
A veure, deu ser molt difícil establir les raons d'aquests grans fets històrics, no? De tota manera, no és gaire difícil identificar aquesta turbulència, el que jo dic una certa turbulència, en el fet que en la tradició europea les religions, almenys en certes èpoques, s'han associat molt al poder. I això ha provocat un rebuig. I aquest rebuig explica, a mi em sembla, en part almenys, que en la cultura europea s'hagi produït aquest distanciament envers la religió. Això, per exemple, no ha passat als Estats Units, o molt menys, almenys, no? I és perquè els Estats Units no té una tradició identificació de lo religiós i el poder civil, té una altra tradició. En canvi, que a Europa això sí que s'ha produït, no? I per això, doncs, hi ha hagut aquesta configuració d'una cultura europea occidental que ha portat aquest distanciament. De tota manera, cada país l'ha fet a la seva manera, perquè és significatiu el fet que en països de tradició oberta i democràtica d'Europa, com són, per exemple, els països nòrdics o Anglaterra, etcètera, hi ha una presència institucional de lo religiós, inclús molt més forta que la que tenim en el nostre país. Però el que passa és que està configurat de maneres diferents. Per exemple, a Anglaterra el clergat és funcionari de l'Estat, cosa que no ho és aquí. Anglaterra és un país d'una gran tradició democràtica, no?
des del seu punt de vista, per això cap on va Europa, en termes generals en aquest cas, però en termes de religiositat?
A veure, mira, jo penso que Europa ha fet una feina també molt interessant, no? Mm-hmm. La crítica de la il·lustració, la cultura de la il·lustració europea, ha depurat molt el fet religiós, d'una forma molt interessant, no? I, d'altra banda, el sentit laic de l'Estat a mi em sembla un valor important, precisament perquè anem cap a societats molt complexes, mm-hmm. en les que l'Estat és lògic que sigui neutre des del punt de vista religiós. Ara, una altra cosa és la societat. Les societats són el que són. I anem cap a societats molt plurals, fins i tot des del punt de vista religiós. Aleshores, quin serà el futur? Jo no ho sé, perquè segurament no ho sap ningú. Però sí que hem de tenir present que la tradició europea, tal com l'hem viscut fins ara, potser haurà de canviar. Perquè la immigració, la potència demogràfica de les àrees molt religioses de la humanitat, pensem, per exemple, en la Índia, pensem en el món islàmic, etc., molt probablement disminuiran la presència de l'estil europeu en el món. I és possible que hàgim de fer algunes modificacions al respecte. Ara, quines hauran de ser? La veritat és que no me les acabo d'imaginar.
Molt bé. Escolti'm, en un àmbit més general i connectant en aquest cas amb l'epíleg del seu llibre, per què parla vostè de salut espiritual? Per què li diu salut?
A veure, jo li dic salut perquè les religions i les espiritualitats també poden ser perjudicials, com totes les coses, no? La política, l'art, l'economia, que són grans dimensions, totes imprescindibles i molt útils a la convivència humana, de fet es poden convertir en mecanismes que en certs moments produeixin maleficis. No? Aleshores, hi ha aspectes religiosos, sectaris, que poden fer mal. Els podem tenir presents en aquest moment, potser una mica més en relació amb el món islàmic, etc., però bé, hi ha hagut altres èpoques en què això ha estat en el món religiós cristià. Aleshores, em sembla que tant les espiritualitats com les religions són dimensions molt importants, però cal conrear-les bé. I per això d'això se'n diu salut, perquè és una comparació, en comparació amb el que ens passa amb els paràmetres de la salut del cos. Tot és bo en el cos, però, esclar, quan no es gestionen bé els paràmetres de la salut corporal, s'ha de recórrer, diguem, al metge, no?, perquè ens cuidi. I d'això en diem salut, és a dir, promoure un estat saludable. A mi em sembla que també religions i espiritualitats han de tenir present no convertir-se, doncs, en obsessions, en sectes, en mecanismes enganyosos, etc. I d'això en dic un procés de salut.
Molt bé, i llavors, com estem de salut?
Com
estem de salut?
Miri, a mi em sembla que estem en un moment molt interessant.
Sí?
Justament perquè, almenys antropològicament, les coses s'han plantejat sense uns condicionaments que hi havia abans que eren excessivament, excessivament incorrectes, diria jo. Per exemple, en l'àmbit religiós, tots nosaltres, especialment la gent més gran, els més joves no, però la gent més gran sí, hem pogut recordar etapes en què els aspectes religiosos van utilitzar la por, per exemple, no? Com a mecanisme per intentar una convicció. Això no és bo. I d'això ens n'hem anat alliberant. Ara, esclar, aquests processos d'alliberament són ambigus, també. Però des del punt de vista general, a mi em sembla que els processos que es produeixen ara poden donar lloc a que cada proposta espiritual o religiosa hagi de manifestar el seu interès positiu i clar. I per tant això requereix que els que fan aquestes propostes doncs afinin bé allò que diuen o que proposen i no vulguin fer passar, diguem, gat per llebre, com històricament ha estat més fàcil, oi?
Com, li anava a preguntar, aquest Nadal ha començat amb un atemptat a Berlín, reivindicat per Estat Islàmic. No sé fins a quin punt, en fi, com afecta el diàleg interreligiós aquesta mena d'actes?
A veure, mira, jo crec que això és una llàstima i és un drama especialment per l'islam, perquè l'islam és una gran tradició religiosa que evidentment no s'identifica amb aquestes formes d'actuació sectàries i criminals, no? En última hora. I és clar, això en l'islam li planteja un problema, que és el de deixar clar que aquests fets no tenen res a veure amb les experiències religioses de l'islam mateix i de tota l'experiència religiosa en general. Jo tinc la confiança de que la comprensió que puguin fer també les altres tradicions religioses envers el mateix islam ens pugui anar alliberant d'aquesta malaltia. Això és un exemple clar de malaltia religiosa, no? D'aquesta gent, que són molt pocs, però fan molt soroll, que bé, interpreten en aquest cas la tradició religiosa islàmica com orientada des del punt de vista de l'assassinat d'allò que ells anomenen els infidels, no? Això, naturalment, en el món que tenim al davant, no funciona. Si és que en algun moment ha pogut funcionar, que potser sí, oi? Perquè fa 10 o 12 o 15 segles, totes les societats, no només l'islam, sinó totes les societats, entenien que la violència era una forma habitual de govern de la societat. Però això actualment, i afortunadament, està del tot superat. Aleshores, els que ho representen en aquest moment són absolutament fora de temps. Però bé, en fi, espero que no dificulti el procés general de convergència i respecte que es dona entre les tradicions religioses.
Perquè aquesta mena de fets a la resta, per dir-ho així, ens refermen la religió o ens n'allunya?
A veure, jo penso que la gent que són seriosament religiosos entenen que això és un procés sectari que no respon a una tradició religiosa sana. Ara, sí que és veritat que en l'aspecte públic, en l'aspecte dels media públics, etc., hi ha un risc de que la gent acabi dient que la religió, doncs, amb facilitat produeix això. Això no és veritat, i em sembla que és evident que no és així. Però sí que l'opinió pública, que això que en diem l'opinió pública sovint és una realitat molt difícil de precisar, però pot ser que aquesta opinió pública a vegades es vegi apartada, diguem, de la pressa i d'allò que és religiós pel fet de que alguns ho interpretin tan malament.
Continuem parlant una mica més d'espiritualitat i religió, professor, perquè de 7,2 milions, ho diu vostè, de persones, milers de milions de persones que existeixen, més de 6,2 són dades que porta vostè, diuen pertànyer a una tradició espiritual o religiosa. L'home necessita creure?
Miri, amb això, en l'antropologia, diguem, biològica, la ciència antropològica, hi ha un cert acord de que la persona humana necessita, a veure, jo no diria creure, estrictament, només creure. Necessita simbolitzar allò que viu. Precisament per aquelles dimensions de les que parlàvem al començament, no? Què vol dir simbolitzar? Vol dir donar algun tipus de resposta als grans interrogants en què indubtablement ens movem tots, siguin creients, no creients, etc. No? Aleshores, aquest tipus de resposta passa per això que en dic un sistema simbòlic. I en aquest sentit, la gran majoria dels humans tenim necessitat de sistemes simbòlics. Alguns, la majoria són expressament o religiosos o espirituals, però n'hi ha que no són ni religiosos ni espirituals. Jo poso sovint l'exemple de la matemàtica, no? La matemàtica és un sistema simbòlic per comprendre el món. El que passa és que no és ben bé un sistema espiritual, tot i que Pitàgores, que era un dels fundadors del sistema matemàtic per comprendre el món, va acabar fent un moviment espiritual també, perquè els grups pitagòrics eren grups espirituals. Esclar, en aquest sentit sí que entenc que és una mica inevitable, som inevitablement creients, però en aquest sentit ampli, no en el sentit d'adhesió a una tradició religiosa determinada, sinó en el sentit de la necessitat d'un sistema simbòlic que interpreti la nostra presència en l'univers.
Inevitablement creients, diu.
Exactament. En aquest sentit sí que podríem dir això.
Els creients, a casa nostra, com a mínim, estem o estan acomplexats per això. Hi ha un cert complex avui entre els creients, com a mínim això, que dèiem a casa nostra.
Sí. A veure, miri, a casa nostra encara hi ha una tradició immediata, que és la del temps de la dictadura i del flirteig de l'Església amb la dictadura, en aquest cas, no? Aquí a casa nostra. Mm-hmm. I això ha produït una situació de distanciament, sobretot aquí a Catalunya, potser més específicament que la resta d'Espanya, però aquest distanciament ha estat real, és un fet real, no? Aleshores, la nostra gent jove estan allunyats de la religió. Jo crec que no per una decisió personal, sinó perquè el context ho porta així. De la mateixa manera que nosaltres, quan érem joves, jo ja soc molt gran, però quan érem joves també estàvem adherits a la religió, no estrictament per un procés de decisió molt personal. Mm-hmm. En aquest sentit, totes les generacions, totes les persones de cada generació, diguem-ho més estrictament, comparteixen idees que no les han generat ells, sinó que les veuen en el context en el que estan vivint. I penso que és això el que passa en la nostra societat en aquest moment. A casa nostra, diguem, col·lectivament hem decidit que allò religiós no interessa i, naturalment, les generacions més joves comparteixen aquest criteri perquè és el que veuen establert. Ara, això, com dic, en la major part del món no passa. Mm-hmm. I com a exemple valgui, no sé, l'exemple de Rússia, no? Mm-hmm. Per dir un gran país, que en aquest moment, doncs, i després d'una tradició de repressió de lo religiós, es troba amb un refloriment del fet religiós molt potent. Mm-hmm. I que marca aquests vaivents que fan la societat respecte d'aquesta dimensió religiosa.
Mm-hmm. I tornant a casa nostra, falten líders espirituals o lideratge almenys d'algun tipus?
A veure, jo crec que en el clima social en el que vivim, el tipus de pensador creient, diguem, allò que en dèiem l'intel·lectual creient, en aquest moment és més difícil de que aparegui per la situació religiosa de la nostra societat. Per exemple, no sé, França, en acabar la guerra i després de la crisi de la Segona Guerra Mundial, va generar grans figures intel·lectuals, no religioses. En el nostre país aquestes grans figures, en la mateixa època, van haver de ser, doncs, una mica amagades pels fets històrics que vam viure, oi? Aleshores, en aquest moment, realment, a Europa jo crec que hi ha una certa crisi de figures intel·lectuals d'alt nivell que puguin expressar-se des del punt de vista religiós. N'hi ha, però no són tan abundants com ho varen ser, per exemple, no sé, als anys 60, 70, etc.
I diria que ens falta orientació en general per això?
Doncs sí, penso que ens falten fons. A veure, entre altres coses ens falta coneixement, ens falta cultura. Les nostres generacions més joves no se'ls ha donat cultura ni religiosa ni espiritual. Aleshores, penso que les persones han de ser el que vulguin ser elles, evidentment. Però el que no poden ser és ignorants o analfabetes davant de grans dimensions de la humanitat. I penso que la religió i l'espiritualitat és una gran dimensió de la cultura universal. I en aquest punt nosaltres tenim dèficits, dèficits clars, que són dèficits culturals, no són dèficits d'adhesió personal.
Vostè amb el seu llibre La salut espiritual ha contribuït a combatre aquests dèficits com a mínim, eh?
Bé, ho intento una mica.
Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies, Ramon Nogués. Doncs recordem, autor del llibre La salut espiritual, per aquesta entrevista.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.